Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Els ciutadans de les Balears pagaran enguany entre un 15 i un 20% més per volar a la península durant les festes de Nadal. És el càlcul que fa Aviva, l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, quan falta poc més d'un mes per una de les èpoques de més desplaçaments, que a més, pel seu significat, són obligats per a molts residents. Per tant, l'elevada demanda, també els avions amb sobreocupació, disparen els preus, que dibuixen una situació cridanera. A un ciutadà balear li pot sortir més car anar a passar les festes a Galícia que unes vacances a Londres. A aquestes alçades i dos ja és tard per comprar vols, per això Consoval recomana a qui encara no tingui bitllets que contracti una assegurança de cancel·lació. Pot sortir, diu, més econòmic que esperar a una oferta de darrera hora. Avui és dimecres, 12 de novembre, i Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars, amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi migratòria amb l'arribada de més de 120 persones en manco de 24 hores.
Els migrants, tots en aparent bon estat de salut, han arribat amb 8 barques precàries, la majoria a les Pitiuses. Un ha quedat detingut com a sospitós de ser un dels patrons de la barca on viatjava. A la resta els duen a l'embalat del port d'Eivissa, on han quedat sota la custòdia de la Policia Nacional.
Agricultura avisa el sector avícola dels efectes traumàtics de la grip aviària si arriba a l'arxipèlag.
El risc és real i tindria conseqüències devastadores per als 28 productors comercials d'ou i carn de pollastre que hi ha a les Balears, on per ara s'ha esquivat el confinament per aquesta malaltia. Sí que hi ha mesures restrictives a 14 municipis i Agricultura demana al sector responsabilitat per no empitjorar la situació.
La Guàrdia Civil investigarà la troballa d'una vintena de restes òssies animals a Formentera. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Han set descobertes recentment per un agent de medi ambient dins un avenc a la zona de Cap de Barberia. Després d'una primera inspecció, els serveis veterinaris han pogut constatar que es tracta majoritàriament d'ossos de cans en estat de descomposició que haurien estat depositats dins la cavitat rocosa fa diversos anys. El Consell de Formentera recorda la importància de respectar el medi natural.
Famílies d'usuaris i treballadors del geriàtric de Sant Lluís protestaran per denunciar les deficiències del servei. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Han convocat una concentració a les portes del centre aquest dilluns capvespre per visibilitzar el seu malestar. Denuncien que manca personal per atendre el volum i també les necessitats dels residents. La situació ha empitjorat des de març de l'any passat, quan es va adjudicar el servei a una nova empresa. Els familiars demanen ara que es revisi el contracte per poder augmentar la plantilla de treballadors.
Palma compta amb poder tenir recinte firal nou el 2029.
El despatx Vivas Arquitectos, amb seu a Barcelona, ha guanyat el concurs per tirar endavant el projecte ubicat a la barriada de Sant Ferriol, amb aforament per 8.000 persones. Costarà 39 milions d'euros.
Compte enrere ja per el dijous Bodinca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Fira de les Fires, que s'inaugurarà de manera oficial a les 5:30 del capvespre. Ahir es van entregar els premis Dijous Bo avançada de la Fira, que reconeixen el compromís en la cultura i el teixit social inquè de persones i entitats.
I en els esports, avui en voleibol, a partir de les 7 debut a Europa, el Connecta Balear Manacor. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Arriba el moment de la veritat per l'equip manacorí, que rebrà l'AOC Zagreb a l'anada de l'eliminatòria de la Challenge Cup, la tercera competició continental. El partit es disputarà al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor. En futbol, escoltaran reacció del tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, i del defensa de l'Atleti Balear, Jaume Pol, pel que fa al sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Recordant que del 2 al 4 de desembre el Mallorca visitarà el Numància i l'Atleti Balear rebrà l'Espanyol de primera divisió. Per cert, avui l'entrenament del Mallorca ha consistit en un partit amistós contra l'Andratx. El vermell s'ha imposat per 6-0.
Tota la informació esportiva ampliada quan falti un quart per a les 3, i tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens tornem a trobar al bell mig d'una jornada bastant tranquil·la en termes generals. Avui el sol torna a ser el protagonista de la jornada, acompanyat, això sí, per qualque núvol prim, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufa de xaloc i comença a agafar força, esperant que a partir d'ara comenci a bufar moderat i això es notarà a la costa més exposada, on predominarà la maror, mentre que la costa situada més a recer sí que tindrem un panorama més tranquil. I tot això estarà acompanyat per una pujada del termòmetre. En alguns indrets podrem arribar a assolir el llindar dels 24 graus de temperatura màxima. I què passarà en vista demà? En principi, continuarem amb unes condicions semblants. El vent encara bufarà moderat de xaloc. Per tant, l'onatge s'incrementarà en aquests espais més exposats. De fet, a punts de l'est de Menorca i de Mallorca podrem arribar a veure redols de forta maror. D'altra banda, la temperatura continuarà en augment, esperant que demà la màxima giri aproximadament entre els 23 i els 26 graus, un valor bastant elevats per aquestes alçades de l'any. Quant al cel, tornarem a tenir moltes ullades de sol, acompanyades també per aquest núvol prim, però a partir de demà també tindrem una entrada de calitja. No tindrem unes concentracions molt importants, però sí que podria enterbolir una mica el cel per moments. Això sí, el panorama canviarà bastant a partir de divendres. A partir d'aquest moment tindrem l'arribada d'un front que provocarà un augment dels núvols, fins i tot de forma molt puntual ens podrien deixar qualque gota i, d'altra banda, també donarà lloc a una baixada de la temperatura. Passarem a tenir uns valors més habituals per aquestes alçades de l'any. D'altra banda, el vent bufarà de moderat a fort, ho farà principalment de component sud, i això farà que la costa més exposada a la situació marítima sigui bastant més complicada a partir de divendres.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Si teniu pensat viatjar per Nadal però encara no heu comprat els bitllets, atenció a la recomanació de l'Associació de Consumidors Consuval. Surt més barata una assegurança de cancel·lació que comprar a darrera hora. Alfonso Rodríguez és president de l'entitat.
Hay que reservar ya los billetes. Si no estamos muy seguros, pues reservar los billetes y contratar un seguro de cancelaciones que no suele ser muy caro y que nos permite, pues eso, la tranquilidad de que si por alguna circunstancia no podemos viajar, nos van a devolver el dinero. Pero es fundamental adelantarse. Cuanto más nos acerquemos a las fechas clave, los precios más van a aumentar y menos posibilidades de encontrar plazas vamos a tener.
Paraules que avala el president de l'Associació de Companyies Aèries de les Illes, el Pedro Fiol, qui reconeix que a aquestes alçades reservar un vol per Nadal ja pot ser una tasca impossible. Avions amb sobreocupació i una altíssima demanda han fet que les connexions per festes amb la península s'hagin encarit entre un 15 i un 20% respecte a l'any passat, tant que, per exemple, volar a Oviedo o a Jaén ens pot costar avui fins a 350 euros amb el descompte de resident. Sense descompte, se supera el 1.000 euros.
I contra això, els ciutadans de les illes poca cosa poden fer a banda de claudicar, ja que gairebé per a tots els destins es necessita un avió per arribar-hi. Les companyies aèries juguen amb el Nadal, sabent que és una època de demanda desorbitada i l'usuari, per poder sortir, paga. És la llei de l'oferta i la demanda que situa els vols al nord de la península o Andalusia a 350 euros amb descompte de resident. Madrid i Barcelona són els aeroports més demandats, però amb tarifes més barates perquè tenen més connexions amb l'arxipèlag. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
En aquests moments són proporcionalment més a compte anar a passar la setmana de Nadal a Londres o a París que a algunes capitals espanyoles. Hi ha bitllets d'avió a meitat de preu, tot i ser vols de llarg recorregut. Una diferència de cost desproporcionada, segons Fiol.
Haguent més distància a qualsevol aeroport europeu que no a qualsevol aeroport nacional, no és proporcional. És a dir, existeix aquest problema que, a més, és una percepció i que comparteix que els usuaris de que els vols nacionals, sobretot en temporada de màxima demanda o festivitat, són desproporcionalment cars.
Són les 2:09. Ho dèiem en portada i en titulars, és un dia d'una arribada massiva d'embarcacions amb persones migrants des del nord d'Àfrica, segons ha informat la delegació del govern estatal. Avui han tocat terra a les costes de les Balears 127 persones en 6 barques diferents. 3 han estat interceptades des d'aquesta passada mitjanit a prop de Cabrera i les altres 3 al sud de Formentera, als punts més meridionals de l'arxipèlag.
Se sumen a les altres 7 embarcacions que també varen arribar ahir als mateixos punts, en aquest cas sumant un total de 112 passatgers. En tots els casos, els perfils són similars, totes les persones ateses són d'origen subsaharià o magrebí. En els diversos operatius de rescat han participat agents de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. En el cas dels migrants arribats a la Pitiusa del Sud, han estat traslladats en un primer moment a l'embalat ubicat al port de la Savina per després viatjar fins al port d'Eivissa, on queden sota la custòdia de la Policia Nacional. Un dels ocupants d'una de les embarcacions de Formentera ha estat detingut, ja que se sospita que és el patró d'una de les barques.
Justament avui el Partit Popular al Consell de Mallorca ha tornat a reclamar la dimissió del delegat del govern central a les Illes. Asseguren que és incapaç de gestionar la crisi migratòria que pateix l'arxipèlag i diuen que les seves intervencions públiques només menteixen sense aportar solucions al problema.
Reclamen, a més, l'activació dels agents de Frontex a les costes de les Balears. El PC, però, considera que el PP vol compensar la seva manca de polítiques eficients amb la confrontació amb l'Estat. Escolta'm la consellera del PP, Maria Magdalena García, que contesta al portaveu parlamentari socialista Iago Negueruela.
Fa poques setmanes en el Senat que Frontex ja estava operant a les Illes Balears, i això és rotundament fals. Tant que va haver de sortir la pròpia agència europea a desmentir-lo públicament. Quan és Europa qui ha de frenar les mentides d'un representant de l'Estat, vol dir que aquest senyor no pot continuar ni un dia més en el seu càrrec.
En vez de buscar lo que te falla fuera, ver qué estás fallando tú. Se hacen auditorías de ellos mismos. Tienen consejeras que se dedican a hacer auditorías de la consejera anterior, que era de su partido. Por tanto, esa es la situación de un gobierno caótico, sin dirección, sin ilusión, y que solo busca confrontar con el gobierno de España en vez de abordar los problemas.
És la darrera hora de la crisi migratòria a les Balears i a l'Estat espanyol, que ja ha estat identificat per la Unió Europea com un dels que més pressió rep en aquesta àrea. Per això Espanya podrà beneficiar-se del nou sistema de solidaritat dels 27, que encara està per definir.
En el primer informe anual europeu sobre immigració i peticions d'asil, la Comissió Europea assenyala que Espanya i Itàlia es troben sota pressió migratòria a causa d'un nombre desproporcionat d'arribades per mà durant el darrer any. Grècia i Xipre també estan inclosos en el mateix sac i els 4 estats membres, indica el document, podran accedir a la reubicació de migrants i ajudes financeres quan s'aprovi el pacte de migració i asil que es preveu que entri en vigor el juny de 2026.
Parlem d'un fenomen que només a la Mediterrània central ha generat més de 1.000 migrants morts enguany en intentar arribar a les costes europees, segons informa avui l'Organització Internacional per a les Migracions, que reclama més cooperació regional i l'expansió de camins segurs.
En aquest sentit, avui justament Metges Sense Fronteres ha anunciat que un any després d'aturar-les, reprèn les operacions de recerca i rescat en aquesta ruta de la Mediterrània davant l'augment de morts i naufragis d'embarcacions amb migrants els darrers mesos.
2:13, fem una aturada i tornem amb més actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
La meitat de la flota pesquera de Menorca atura aquestes setmanes per no esgotar la quota de dies fixada per Europa. Els pescadors es guarden els darrers dies que els queden per treballar durant la campanya de Nadal, Excel.
Durant tot l'any han anat dosificant les sortides per no superar el nombre de dies màxims permesos. Ara, 3 de les 6 embarcacions de l'illa estan amarrades. N'hi ha 2 a Ciutadella i una altra a Maó. Xavi Marquès és el patró major de la confraria de Ciutadella.
N'hi ha 2 que estem aturats. Vam aturar dia 20 d'octubre, més o manco. I si previsió és començar a principi de desembre, per poder fer que els 10, 12 o 15 dies que ens falten pues, dins el desembre, no? I que la gent pues, pugui agafar un poc de peix al marisc de cara a les festes.
A més de les quotes, Europa també ha implantat aquest any diverses mesures per garantir la sostenibilitat pesquera. Una és l'obligació d'eixamplar les xarxes i passar de 4 a 5 centímetres. Això ha provocat la pèrdua del 40% de les captures de gamba vermella.
Un centímetre sembla que és molt poc, però un centímetre quadrat és molt. És molt perquè la gamba és petita, no és un animal gros com pugui ser un lluç o una maira, no? La gamba és petita realment, si tu mires ben el forat que tenim. I la mitja encera i tot passa pel forat. Vull dir, no és que estiguem xerrant només de que deixem fugir les que són molt petites, que puguin creure, no. Estem xerrant que el forat és gran, no? I, bueno, també en fugen de les grans.
Les confraries asseguren que els informes científics indiquen que s'ha millorat la situació de la massa pesquera, motiu pel qual confien que Europa flexibilitzi les mesures de cara a l'any que ve.
Mentrestant, a Inca, el dijous bo se celebrarà demà amb normalitat per al sector avícola, ja que a la fira només exposen a animals provinents dels municipis de Mallorca que no estan afectats per les restriccions puntuals per mort de la grip aviària. El govern recorda que de moment no hi ha cap focus a la comunitat, però afirma que les pròximes setmanes s'hauran d'ampliar les mesures sanitàries a tots els municipis de les illes, ja que el risc va augmentant.
Així ho ha afirmat el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, just abans de l'inici d'una reunió amb el sector avícola que se celebra a Palma.
¿Vale? Entonces el productor de cualquier especie tiene que hacer una guía de movimiento y esa guía tiene que estar autorizada por un veterinario oficial. Por lo tanto, no puede haber alguien que lleve gallinas o palomas o pavos a Inca sin que nosotros lo sepamos.
El que sí que ha destacat Fernández és que en cas que l'afectació per grip aviària arribés a les Balears, la situació seria molt greu, ja que s'haurien de tancar totes les explotacions, tant les grans com les d'autoconsum, que suposen el 95% del total. Per això apel·la a la responsabilitat dels petits ramaders perquè posin els obradors i menjadores a l'interior de les granges.
Recordem que a les Balears els municipis declarats zones d'especial risc són Santa Margalida, Morosa, Pobla, Pollença i Alcúdia, mentre que d'altres es consideren zones d'especial vigilància com Campos, Es Mercadal, Eivissa, Formentera i Felanitx. Precisament d'aquest darrer municipi és Pere Obrador, un ramader que té una explotació amb 2.000 pollastres i que avui ha assistit a la trobada d'anàlisi del sector.
Bueno, tot el que siguin problemes sempre ens preocupa perquè ja l'agricultura o principalment la ganaderia ja té molt de problemes i encara quan se n'hi afegeixen altres encara és més complicat. Estem esperant a veure quines mesures han d'agafar i ja veurem, haurem de fer el que ens diguin.
Hem de recordar que el risc de contagi dels humans per grip aviària és molt baix. Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases, explica que en cas de contreure la malaltia els símptomes serien els d'un refredat lleu.
En el fons es comporta com una grip normal, però molt més lleu, perquè aquest virus no està adaptat encara a l'espècie humana. En general, donant un quadre respiratori no molt greu, amb poca capacitat de transmissió. L'important dels virus en general, i aquest en particular, és la capacitat per transmetre's d'una forma fàcil i senzilla entre humans i humans. I aquest virus encara no ho ha aconseguit. Les persones que hi ha casos que s'han infectat han tingut un procés lleuger i no han contagiat ni siquiera els familiars de l'entorn.
Inspecció Educativa ha obert una investigació per aclarir si el director de l'Institut Josep Maria Llompart de Palma ha exercit durant anys un abús de poder. Un grup de professors d'aquest centre ha denunciat al docent per assetjament psicològic.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que Inspecció Educativa ha obert un procés administratiu que, diu, serà objectiu i garantista per totes les parts. Una vegada hagi finalitzat aquesta anàlisi, la conselleria decidirà quines mesures ha de prendre.
que ho du de inspecció educativa, que és el departament de la Conselleria d'Educació i Universitat, que s'ha d'encarregar de vetllar de cuidar aquests processos i atendre aquestes necessitats que puguin sorgir, que evidentment ha de ser un procés objectiu, tècnic i garantista per totes les parts.
Avui té lloc un claustre al centre en el qual participarà l'inspector que investiga el suposat cas de violència psicològica.
I els pares de Sandra Penya demanen una sanció contundent i exemplar per al centre escolar on estudiava la seva filla després del suïcidi de la nina per un suposat assetjament escolar. Els progenitors de la víctima han comparegut avui com a testimonis davant la Fiscalia de Menors de Sevilla. Carme Moreno.
La Fiscalia va obrir dos expedients després de la mort de la nina de 14 anys, un sobre les menors suposadament implicades en aquest presumpte cas d'assetjament escolar, l'altre per avaluar la possible responsabilitat del centre privat concertat on estudiava. El portaveu de la família i conco de la víctima, Isaac Villar, confía que tant la Junta d'Andalusia com la justícia siguin contundents.
El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, ¿no? Que es la pérdida de mi sobrina, pero sí esperamos que también es un poco la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también es un poco para que esto no se repita, ¿no? Y la única forma de que se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza, ¿no? No atender una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio.
El 024 és la línia d'atenció a les conductes suïcides, és gratuït i confidencial.
Obrim plana política al Parlament. Socialistes i Vox, les dues formacions que han accedit a negociar amb el govern la primera passa per tramitar uns nous pressupostos, posen en dubte la voluntat real de l'executiu de voler arribar a un acord. Dimarts que ve compareix el vicepresident, Antoni Costa, per donar compte del resultat d'aquestes converses.
Unes converses que aquesta setmana s'han mantingut entre el govern i les formacions, però que de moment Manuela Cañadas i Iago Negueruela asseguren que no han donat fruits.
También sabemos la experiencia. A lo mejor es que nos están engañando y no tienen interés en aprobar un techo de gasto y unos presupuestos. Y les interesa más ir con el discurso de que Vox los quiere boicotear.
Ofrecemos una posibilidad de que se desbloquee, incluso con políticas que anunció la propia presidenta. Pues esperamos un planteamiento serio al respecto. Mientras tanto, no iremos valorando las reuniones. A lo mejor alguno se lleva una sorpresa de lo cerca que se estaba o de la falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo.
El PP, de la seva banda, nega qualsevol paràlisi.
No hi ha res paralitzat. Se continua fent feina. No hi ha cap tipus de bloqueig. En el senyor Negueruela li agradaria que hi hagués un bloqueig, però a mi, escolti, me sap molt de greu. Vostres han vist que plenari darrere plenari s'estan aprovant les lleis que ha presentat el govern.
La portaveu del grup popular, Marga Duran, diu que ha defensat que el vicepresident Costa en donarà explicació la setmana que ve al Parlament.
La cita destacada del dia és al Congrés dels Diputats, on compareix el president espanyol Pedro Sánchez. En la seva primera intervenció ha carregat durament contra l'oposició, a qui ha qualificat de destructiva, i ha acusat al Partit Popular, que governa les autonomies, de retallar serveis públics a canvi de favors polítics. Durant la intervenció, Sánchez ha defensat la seva gestió i ha assegurat que des de Moncloa s'han transferit 300.000 milions d'euros addicionals a les comunitats autònomes, un 47% més que en el període anterior.
El president ha denunciat les privatitzacions com una forma de corrupció i ha criticat la gestió del PP en sanitat, educació i dependència a les comunitats en què governa. I en aquest sentit ha alertat executius com el balear.
Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el estado del bienestar.
Sánchez ha apel·lat a l'esperit de consens dels grups parlamentaris per tirar endavant mesures legislatives com la revalorització de les pensions, la reforma laboral o la condonació del deute a les autonomies.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat la porta a qualsevol tipus d'acord amb el govern de Pedro Sánchez.
Aquí estamos como si nada. Como si esto fuese una comparecencia normal de un gobierno normal. No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez.
I seguint d'aquesta línia, ha demanat a Sánchez la convocatòria d'eleccions anticipades, com també ho ha fet Vox.
Solo hay dos respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez.
De fet, la ruptura de Junts amb el PSOE, que deixa en minoria en el Congrés el govern de coalició, l'ha reafirmat la portaveu Míriam Nogueras.
És un cínic i un hipòcrita. I escolti'm, aquesta relació s'ha acabat.
Els socis de Sumar han demanat a Pedro Sánchez que l'Estat compri 25.000 pisos que són en mans dels fons d'inversió per destinar-les a lloguer assequible.
I enmig d'aquest context polític, el Ministeri d'Hisenda ha convocat per dilluns el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats el sostre de despesa i la senda d'estabilitat. És la passa prèvia per a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera se celebrarà dilluns a les 12 del migdia i el Consell de Ministres previsiblement aprovarà dimarts el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat.
A les 2:25, seguim amb més qüestions de l'actualitat, tot a punt perquè d'aquí a unes hores es reprengui la 5ª sessió del judici contra el fiscal general de l'Estat amb la declaració per defensar la seva innocència, una de les més esperades del procés, ja que haurà de refutar les acusacions de revelació de secrets per suposadament haver filtrat un document en el qual la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia delictes fiscals per intentar pactar amb la Fiscalia. Això després d'un intens matí amb la declaració dels agents de la UCO encarregats dels registres del despatx i en el Volcat de totes les dades d'Álvaro García Ortiz.
Han estat intervencions molt tècniques però necessàries, ja que en els detalls i els matisos està la clau d'aquest judici. La primera qüestió ha estat indagar en l'esborrat dels dispositius d'Álvaro García Ortiz, un punt fonamental, ja que davant la falta de proves empíriques de la filtració de les acusacions es basen en indicis. Un d'ells, sospitós, és que el fiscal general va formatejar els seus mòbils i ordinadors personals el dia que va ser imputat. Un dels agents de la UCO ha assegurat, però, que el fiscal es va mostrar col·laborador amb la instrucció.
Tuvo en todo momento una actitud colaboradora, así como el personal de la fiscalía.
Sí, estuvieron colaboradores, participaron el PIN del teléfono e incluso cuando se le requirió alguna gestión posterior también mantuvo una colaboración activa.
¿Les manifestó a ustedes el fiscal general del Estado desde el primer momento que había cambiado de teléfono móvil?
Sí, se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que llevaba poco tiempo con el teléfono.
Les acusacions sostenen que el fiscal general va reclamar tenir el document al seu correu per poder filtrar-ho, mentre que la seva defensa apunta que el que volia tenir per poder elaborar una nota de premsa l'endemà desmentint informacions falses. Així mateix, tant Fiscalia, que reclama l'absolució, com l'equip jurídic d'Álvaro García, reclamen l'anul·lació dels registres perquè varen ser desproporcionats.
Notícia important de la plana econòmica, el Tribunal Suprem ha donat la raó als bancs en el litigi sobre les hipoteques vinculades a l'índex IRPH. L'alt tribunal ha descartat anul·lar-les de manera generalitzada i dictamina que els jutjats hauran d'analitzar un per un si existeix un cas d'abús en funció de les condicions del contracte.
Amb tot, el Suprem ha aportat unes pautes perquè els tribunals puguin analitzar de transparència en les condicions i el possible caràcter abusiu. El desembre de l'any passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar que no pot descartar-se mala fe en aquests préstecs i que les clàusules en qüestió poden ser abusives si es va incomplir el requisit de transparència.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, confia poder arribar a un pacte de mínims amb les comunitats autònomes sobre els cribratges de càncer de mama, de colon i de cèrvix. Avui s'ha reunit al Consell Interterritorial de Salut a petició dels presidents autonòmics del PP i allà la ministra els ha recordat que la seva responsabilitat pel que fa al lliurament de les dades dels seus programes respecte a aquestes malalties està per damunt de qualsevol lluita partidista.
Esperamos que hoy lleguemos al acuerdo de mínimos básicos democráticos, que es que puedan ofrecer a la ciudadanía certezas y la información que les venimos precisando por ley y que le hemos tenido que hacer un requerimiento formal para que las comunidades entreguen esos datos. Insisto, que no son datos de las comunidades, no son del señor Moreno Bonilla, ni de la señora Ayuso, ni del señor Mañueco, ni siquiera del Ministerio de Sanidad. Son datos de la ciudadanía que necesitan volver a confiar en los gobiernos del Partido Popular y necesitan volver a confiar en su sistema sanitario.
I a l'exterior, el tifó Fung Wong arrasa. El seu pas va tocar terra diumenge a les Filipines i va deixar 27 persones mortes i 3,6 milions d'afectats.
El temporal degradatge a tempesta tropical ha provocat ara l'evacuació de 8.000 persones i n'ha ferit 51 més a Taiwan. Segons l'Agència Meteorològica Central, el tifó encara és una amenaça per al sud de l'illa i s'espera que provoqui pluges fortes. Per això s'han tancat les escoles i les oficines.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'estudi Vives Arquitectos ha guanyat el concurs per a la construcció del recinte firal de Palma. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La previsió és poder licitar les obres a finals de l'any que ve i que la infraestructura estigui acabada el 2029. Per aquest macroprojecte es destinaran 39 milions d'euros, 33 a la infraestructura i 6 en els equipaments.
Educació consensuat en la comunitat educativa de Bunyola la reforma integral del CEI Mestre Colom.
Es tracta d'una de les principals obres de millora que recull el pla d'infraestructures que preveu invertir 600 milions d'euros amb la construcció de 77 nous centres educatius, 60 ampliacions i 158 reformes.
I compte enrere pel dijous bo, que s'inaugurarà de manera oficial en unes hores a les 5:30 del capvespre.
Ahir vespre es varen entregar els premis dijous bo, que reconeixen el compromís amb la cultura i el teixit social en què de persones i entitats.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenas tardes. Pues a estas horas destacar algo de retención en lo que es en la carretera de Valdemosa, en lo que es la llegada a Palma, en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura a estas horas también encontramos algo de retención, como cada tarde, desde la en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de la Vileta hasta la altura de la autopista, de la salida de la autopista de Inca. Eso es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gràcies, Laura. En Miquel Hernández, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naukas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naukas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Avui hem pogut veure el projecte guanyador del futur recinte firal de Palma. És obra del despatx Vives Arquitectos de Barcelona i encaixa perfectament, segons l'Ajuntament, en el model de ciutat al qual aspira, ben connectada amb el transport públic i mediamentalment sostenible. La previsió és licitar les obres a finals de l'any que ve i que la infraestructura estigui acabada el 2029. Per aquest macroprojecte es destinaran 39 milions d'euros, 33 en infraestructura i 6 en els equipaments.
La de l'equip Vives Arquitectos ha estat la proposta guanyadora per damunt de les altres 23 que s'havien presentat al concurs. El jurat ha valorat totes les ofertes i s'ha decantat per aquesta, realista i contundent, segons el batlle Jaime Martínez. L'edifici transformarà la barriada de Sant Ferriol, on estarà ubicat, i albergarà sales d'exposicions, aules, un auditori amb 220 butaques, despatxos i un aparcament de 700 200 places. També bar i restaurant, que gestionarà una subcontrata. En total hi haurà espai per a 8.000 persones i les sales estan dissenyades perquè es puguin celebrar fins a 3 esdeveniments a la vegada. Martínez ha destacat la qualitat del projecte.
Ha valorat especialment el jurat la seva senzillesa i la contundència del mateix, amb una claredat absoluta com ha de ser un equipament d'aquestes característiques en circulacions i accessos i una jerarquia molt ben resolta dels espais i a la mateixa vegada amb un sistema constructiu realista i eficient.
El nou recinte formarà part del projecte Palma Cultura and Innovation Bay, que pretén ser un motor clau per al desenvolupament econòmic, social i cultural de la ciutat. S'ubicarà a prop de Sant Llàtzer, com dèiem, al barri de Sant Ferriol, i estarà molt ben connectat gràcies a l'autopista, la línia de l'MT, el carril bici i la futura línia de tren entre Palma i Llucmajor.
Un altre d'aquests projectes transformadors en el qual nosaltres pensam que cohesiona territorialment i socialment i empresarialment la ciutat i, per tant, a part d'un projecte de ciutat, és un projecte de futur que aposta definitivament per la diversificació i la generació d'activitat econòmica, innovació i creació també d'ocupació de qualitat.
En total, 41.000 metres quadrats de superfície, dels quals 19.000 seran propis del recinte i 21.000 per als aparcaments. La gestió serà municipal, tot i que el Valle vol que hi participin el govern i el Consell de Mallorca.
Canviem de qüestió. Socialistes de Mallorca insisteixen al govern perquè declari Balears com a zona tensada per alleugerir el cost de l'habitatge. De fet, per sisena vegada aquesta legislatura presentaran una moció al respecte al ple ordinari d'aquest mes de novembre que tindrà lloc demà del Consell Insular.
La portavoz adjunta del PSI a la institució, Sofia Alonso, ha reclamat que el Consell insti el govern a declarar la comunitat com a zona tensada per contenir els preus i garantir el dret a un habitatge digne. Alonso ha criticat durament la negativa de Partit Popular i Vox a aplicar aquesta llei que ja funciona, diuen, en altres comunitats com Catalunya, País Basc o Galícia.
PP i Vox només serveixen per cronificar i agreujar el problema de l'habitatge a les seves polítiques especulatives, camuflades d'una farsa justícia social. Aquesta és la realitat que avala i fomenta PP i Vox al Consell de Mallorca, però no fa res per a les persones que necessiten habitatge.
Alonso ha denunciat que el preu del lloguer ha augmentat més d'un 30% en 2 anys a les Balears, arribant a xifres inassumibles per a moltes famílies, mentre el preu de compra-venda supera ja els 4.000 euros per metre quadrat.
D'altra banda, el PI ha registrat una moció al Consell per crear cooperatives d'habitatge destinades a joves amb més de 15 anys de residència a l'illa, els quals es facilitaria sòl edificable i garanties de finançament per accedir a un habitatge. I a tot això, Més per Mallorca denuncia la inacció del PP en l'ampliació de la residència Ui Alfàs de Sa Pobla. La formació assegura que 9 mesos després de l'anunci no hi ha pressupost ni calendari ni compromís real.
Els ecosobiranistes recorden que el projecte d'ampliació ja estava enllestit el 2022 quan el govern del Pacte del Consell va adquirir el solatge centre a l'actual centre. Afegeixen que des d'aquell moment, amb el PP al govern, no s'ha fet cap pas efectiu per fer realitat aquesta ampliació. Biel Palleres és conseller de Més per Mallorca.
Sense cap dubte ni un, el govern del Partit Popular, tant del govern com del Consell, hauran tudat una legislatura. 4 anys sense ampliar ni un centímetre la residència Ui Alfàs de Sa Pobla. I, per tant, 4 anys perduts per millorar serveis, atenció i cura a la nostra gent gran. Des de Més, denunciem aquesta situació i instam a les institucions de governades pel Partit Popular a no deixar perdre l'oportunitat i posar en marxa d'una vegada les obres d'ampliació d'aquesta infraestructura tan necessària.
2:37, més qüestions. Educació, consensuat en la comunitat educativa de Bunyola, la reforma integral del CEI Mestre Colom. Es tracta d'una de les principals obres de millora que recull el Pla d'Infraestructures, que preveu invertir 600 milions d'euros en la construcció de 77 nous centres educatius, 60 ampliacions i 158 reformes. De moment, no se sap el cost de les obres de l'escola de Bunyola, però Educació preveu que es puguin iniciar a finals de la legislatura.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que es tracta d'una antiga reivindicació necessària, ja que l'edifici de l'arquitecte Guillem Fortesa té moltes mancances.
La comunitat educativa d'aquest centre necessita unes instal·lacions dignes, els docents per poder fer la seva feina en dignitat i els alumnes perquè necessiten unes instal·lacions dignes que ara en aquest moment són unes instal·lacions que necessiten, que tenen moltes mancances i necessiten tenir les mateixes oportunitats que els altres municipis de les Illes Balears.
Educació ja té l'avantprojecte i ara falta redactar el projecte per després licitar les obres abans de finals de legislatura. Amb la reforma s'esponjarà part d'un edifici antic que no té valor arquitectònic i es crearan unes noves instal·lacions on s'ubicarà el menjador, l'aula multiusos i el gimnàs. La batllessa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, explica per què s'ha optat per fer aquesta reforma integral.
Hem optat entre la comunitat educativa, l'associació de pares i mares i l'Ajuntament de reformar aquesta escola perquè consideren que està ubicada en un lloc privilegiat i en els tècnics tant de Civisec com de l'Ajuntament consideren que serà el millor per als nostres infants.
Tant la direcció de l'escola de Bunyola com les famílies han destacat que el consens farà possible aquesta reforma integral que inclourà, entre d'altres aspectes, la sembra d'arbres. Són la directora Antònia Mulet i la presidenta de l'AFA, Mar Pujol.
És una escola del poble, sempre ho ha estat, i això és el que volíem mantenir. La reforma que ens han mostrat millora l'escola en el sentit que ens dota d'infraestructures que abans no teníem.
I en el final sabeu que la feina ben feta i sumant té un resultat.
L'Ajuntament d'Esporres ha instal·lat plaques solars noves en el Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribes per autoconsum.
Concretament, s'han instal·lat 56 mòduls fotovoltaics amb una potència de 30 kW per hora a la zona de les aules d'infantil. El projecte està finançat pel programa Mallorca Rural, impulsat pel Consell, que dona suport a iniciatives de transició energètica i sostenibilitat a l'illa. Un dels objectius és reduir la despesa energètica del col·legi, així com fomentar el consum responsable d'energia. Josep Ferrà és el batlle d'Esporles.
Un projecte que cerca millorar l'eficiència energètica i també millorar les despeses que sufraga l'Ajuntament d'Esporles en l'energia d'aquest centre escolar.
D'altra banda, el GOP ha presentat al·legacions contra el projecte per instal·lar una planta de bateries de liti a Pollença. Considera que pot suposar risc d'inundació, d'incendi i de contaminació química.
L'entitat assegura que el projecte s'ubica en sòl rústic i que la instal·lació no és compatible urbanísticament ni es pot autoritzar sense una declaració d'interès general i l'informe territorial preceptiu del Consell Insular, tràmits que no s'han sol·licitat. El GOP ha presentat les al·legacions davant la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic. Margalida Ramis és la portaveu del GOP.
S'estan justificant d'instal·lar-se en rústic quan en realitat ni per caràcter del que representen, perquè no són projectes industrials i molt manco estan vinculats necessàriament o poden ser considerats com a renovables, s'estan implementant en el sòl rústic tot i el risc que representen aquestes instal·lacions de bateries de liti, tant en termes d'incendis com en termes de contaminació química.
2:41, deien també en titulars, Inca ja ha mudat la fesomia i s'ha convertit en un gran aparador comercial. A les 10 del matí, moltes paradetes de la fira ja estaven muntades. El Dios Bo s'inaugurarà de manera oficial d'aquí una estona, concretament a les 5:30 del capvespre.
Un dels primers protagonistes que han arribat a la fira han estat els porquets. La plaça del Bestiar és un dels epicentres d'aquesta fira i l'espai on se celebra el concurs morfològic de porc negre. Enguany, amb la participació de joves ramaders, Paula Pasqual és tècnica veterinària.
Estem content perquè això, joves, vol dir que vendran més anys i bueno, la participació sempre és bona.
I molt de nins ja els han vist. Les escoles aprofiten avui per veure la fira.
Clar, els dimecres, com que no hi ha tant de truc com els dijous, les escoles aprofitant per anar a fer una volteta, veure els animals i veure les coses que ja han posat.
Els firaires han muntat ben prest i per davant tenen dos dies de molta activitat perquè avui ja hi ha molta gent que voltarà pel dijous.
Jo espero que enguany siguin bastant bones, amb els temps que mos fa, i, bueno, de moment encara està calmadet, però esperem que al llarg del dia i demà sigui ben per firar.
Ara fa bon mes passejar i el vespre de vespre no veus tantes les coses.
Aprofitam els dimecres perquè el dijous no poden sortir, hi ha massa gent, i que aprofitin els descens.
Val més fer-ho ara que demà no poden caminar.
D'altra banda, i vespre es van entregar els Premis Jous Bo, que reconeixen el compromís en la cultura i el teixit social inquer de persones i entitats.
Enguany, un dels Premis de Jous Bo ha estat per al xef estrella Michelin, Andreu Genestre.
Pensa que per un inquer, que aquesta ciutat te doni aquest altaveu amb aquest reconeixement, o una de dues, perquè m'ho van llevar del mig, o una altra és que m'ho van donar il·lusió per seguir amb aquesta empenta.
També han estat reconeguts la colla dels gegants sabaters, els rebel·lers d'Espuig i el col·legi Beat Ramon Llull. Així de satisfets estaven els representants dels guardonats, Àngel Ignasi García, Begoña Ramis i Joan Vidal.
Triple celebració, perquè la colla fa 25 anys, els gegants sabaters fan 30 anys i nosaltres ens donen el premi dijous bo, que per nosaltres és un honor. En el final, per nosaltres significa que la cultura segueix endavant, almenys d'Inca.
Farem 40 anys que ens varen crear i crec que és un gran reconeixement. Vull dir que els rebel·lers d'Espuig d'Inca sempre hi són, sempre estan a punt, sempre estan quan els han de mester i crec que és un reconeixement molt esperat.
Hombre, és un reconeixement d'una feina ben feta, de fa molts anys, on un grup de professionals s'han dedicat en cor i ànima en el món de l'educació, no?
S'espera, com és habitual, que gent d'arreu de l'illa arribi a Inca aquests dies i per facilitar l'aparcament s'han habilitat diferents zones als afores de la ciutat. L'opció més còmoda és arribar en transport públic i per això Serveis Ferroviaris de Mallorca incorpora serveis especials entre avui capvespre i demà, incloent-hi servei de matinada. I en tot, si no podeu anar a Inca a viure el dimecres i el dijous bo, heu de saber que IB3 farà una programació especial durant aquests dos dies. D'aquesta manera, arribam a les 2:45, arriba l'autoritat esportiva, continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Avui és el gran dia del vòlei a Manacor.
Sí, un equip, un poble, una il·lusió. Tom Manacor estarà pendent del seu equip de voleibol que a partir de les 7 de l'hora baixa el pavelló Miquel Àngel Nadal disputarà el primer partit de competició europea de la seva història i s'enfrontaran a l'OK Zagreb croat en una eliminatòria a doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. Sentim l'entrenador del vòlei Manacor, Alexis González, que avui està protagonista del programa Esports 3.
Pero sabemos que obviamente es difícil ganar la competición europea, pero que no nos saque del eje principal que es la Liga. Hoy nos toca un equipo que es muy, muy parecido a nosotros, un equipo de nivel parecido, así que yo creo que tenemos chances. Uh-huh. Es una eliminatoria que va a estar muy disputada, pero la posibilidad de ganar está.
I avui també hem parlat al programa en Tòfol Gomila, el vicepresident del Connecta Balear Manacor. Hem parlat de l'equip.
És veritat que des de fa 3-4 anys l'equip ha anat pujant estiolet a estiolet i fins que l'any passat van fer una temporada extraordinària i arrel d'aquí, pues, molt van aconseguir ja per Europa i ja veurem. I diu, disfrutarem en el màxim, si és un partit un, si són 2-2 i si són 4-4, pues, a disfrutar en el màxim.
Tòfol Gomil espera que avui el pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor estigui ple.
Jo espero que no només Manacor, també els voltants. Jo confio que la gent, l'afició, pues, acudeixi a la cridada. Nosaltres hem suspès tot els entrenaments de la cantera perquè puguin venir en aquest partit històric i bueno, ja veurem. Ojalà veiem un Miquel Àngel fins a la bandera.
Així doncs, el Connecta Balear Manacor cercarà aquesta primera victòria que donaria molta moral en vista el partit de tornada a l'infern de Zagreb. Recordant que el partit començarà a les 7 de l'hora baixa i el podreu seguir per la web d'Ivetres.
I ara parlem, Toni, de futbol pel que fa a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Reial Mallorca jugarà contra el Numancia, Los Pajaritos, una eliminatòria a partit únic i amb un al·licient especial.
I és que l'entrenador del Real Mallorca, Iago Barrasate, tornarà on va ser casa seva durant 3 temporades completes. Fins i tot, a la darrera va jugar contra el Valladolid al play-off d'ascens a primera divisió. Aquella eliminatòria va ser, però, favorable als pucelans. Iago va ha parlat del rival de la Copa.
Y me hace muchísima ilusión volver a un sitio donde he sido feliz, donde yo y mi familia hemos estado 3 años, y volver a ver esa gente que tanto quiero. Sé que va a ser una eliminatoria difícil, pero me hace muchísima ilusión volver a a Soria y volver a los pajaritos. Es verdad que han tenido un cambio de entrenador y con el cambio de entrenador llevan 3 victorias y un empate, creo que han mejorado. Es uno de los mejores equipos de segunda ref. El año pasado caímos con un equipo de segunda ref. Respetamos muchísimo, nos pondremos manos a la obra, respetaremos al Numancia, pero es una eliminatoria que tenemos que pasar y ojalá hagamos un buen partido y podamos pasar más allá de desearle lo mejor al Numancia luego en Liga.
Avui la plantilla mallorquinista, sense els internacionals, han disputat un partit amistós contra l'Andratx.
Sí, el Mallorca s'ha imposat per 6-0. El primer gol en pròpia porta, el segon obra d'Antonio Sánchez, el tercer de Takuma Asano, després ha marcat Adon i 2 de Javi Llebrés. Aquest ha estat l'11 que ha sortit d'inici a jugar per part de l'equip que entrena Iago Barrasate, en Cuellar a la porteria, Mateu Jaume, David López, Olaizola i Salí en defensa, al mig camp Antonio Sánchez, Pablo Torre, Takuma Asano i Javi Llebrés, i a la davantera Marc Domènech i Adon Prats.
Per altra banda, l'Atlètic Balear rebrà un equip de primera divisió, l'Espanyol de Barcelona.
I per això avui al programa Esports 3 hem parlat amb un jugador de l'Atlètic Balears, Jaume Pol. El lateral esquerrà ha dit això en referència al rival de Copa.
Bé, aquí ha vingut bé. Al final, per nosaltres també és un premi els esforços que vàrem fer en el partit contra el Nàstic de Tarragona. I sabíem que qualsevol rival era fortíssim. Està clar que un derbi mallorquí ens hauria agradat a tots, però bueno, ha quedat bé, l'Espanyol també és un gran equip i bueno, intentarem donar tot i posar-li difícil.
Jaume Pol, creu que amb esforços poden igualar les forces entre balearicos i pericos?
Sí, s'igualen molts esforços perquè ja t'ho dic, tenim el handicap de que jugant dintre nostre, això mos favoreix i bueno, sabem que amb el suport de l'afició i amb les ganes i la motivació que tindrem, segur que li posarem difícil.
Més coses. El Reial Mallorca i el Fibui Palma van disputar un partit atípic al Palau d'Esports de Son Mas.
Es tracta d'una experiència multiesportiva entre representant dels dos equips. Futbolista del Mallorca i jugador de bàsquet del Fibui s'enfrontaren 20 minuts a un partidet de futbol sala i 20 minuts més de bàsquet. Uns 400 aficionats s'aproparen fins al Palau per presenciar l'espectacle. El millor de tot és que cap jugador va lesionar en aquesta experiència que suposa practicar un esport diferent del teu. Sentim per part del Real Mallorca l'entrenador Iago Barrasate i el migcampista Samu Costa.
Un poco evadirnos del día a día, de la presión un poco también de la competición y creo que gusta también hacer cosas diferentes y los chicos lo han tomado dentro de que era algo diferente con la mayor seriedad posible. Hemos disfrutado, nos hemos reído y no se ha lesionado a nadie, que era lo importante.
Sí, bueno, a mí me gusta entrenar un partido, pero siempre está bien para la afición hacer estas cosas, entonces nos alegramos que esté aquí toda la gente feliz, entonces está bien.
Per part del Fibui Palma Bàsquet parlen a continuació el tècnic Pablo Cano i el jugador ala pivot Jonander Aramburu.
Disfrutar con mis jugadores y también de este fabuloso evento que se ha organizado. La verdad, mis felicitaciones totalmente de corazón a todas las personas que se involucraron en la organización de este evento maravilloso que hemos disfrutado todos como parte de la isla.
Sí, la verdad que me he puesto de portero, pensaba que iba a ser más complicado. No me han atacado muchas veces, pero bueno, me han metido 4 goles, hay que decirlo, pero bueno. La verdad que bastante divertido, luego el partido baloncesto pues es lo nuestro, al final pasarlo bien también y que la afición disfrute.
Pel que fa a l'AU d'Eivissa, avui protagonisme per al pivot titular, David del Pozo.
El jugador ha reconegut que és a priori un equip per estar dalt de la classificació, no val. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Del Pozo ha sortit d'inici en tots els partits en què ha estat disponible. És un dels pocs homes regulars d'aquesta temporada. Avui s'ha sincerat i ha explicat als micròfons d'IV3 que el fet d'haver baixat el nivell de concentració en qualsevol moment pot ser fatídic en aquesta categoria. L'escoltam.
Lo que está claro es que en el fútbol en el día de hoy no vale con a priori proyectos que puedan estar arriba, sino que cada fin de semana tienes que dar el 110, ir a todos los campos y competir, en casa hacerte fuerte, porque estamos viendo que si bajamos un poquito el nivel de concentración, de acciones con calidad, creo que cualquier equipo te puede ganar. Entonces, pues nada.
L'Eivissa ha sumat 2 punts de nou amb Miguel Álvarez. No ha anotat, però només ha encaixat un gol. David del Pozo diu que ara fan feina per millorar en pilota, perquè defensivament estan més sòlids.
Cuando llegó nos insistió un poquito más en tener un poco de solidez defensiva, de buscar esa portería cero, y bueno, creo que ahora tenemos que dar un paso más con balón, soltarnos, ser un poquito más verticales, generar mucho más arriba, y bueno, y creo que con buenas sesiones de entreno como la de hoy, pues creo que nos servirá y lo haremos. Los rivales pues nos analizan, ellos pues nos ven en que estamos cometiendo errores e intentan esperarnos más, esperar nuestros errores. Y bueno, y creo que los partidos se nos están un poco atragantando por ahí.
L'Eivissa, recordem, és 15è, un punt per sobre del descens. Demà parlarà el tècnic Miguel Álvarez en la prèvia del maig de dissabte davant del penúltim, l'Atlético Sanluqueño.
La selecció espanyola de futbol es prepara per disputar dissabte a les 6 de l'hora baixa un nou partit a la fase de grups en vista la classificació per al Mundial.
Espanya, líder del grup E amb 4 victòries, jugarà com a visitant davant la tercera classificada, Geòrgia. Per altra banda, ahir la selecció espanyola de futbol sala amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, es va imposar per 3-4 a Itàlia en el partit amistós disputat a Gènova.
I en tenis, Carlos Alcaraz continua en pas ferm a la Copa dels Mestres.
2 partits i 2 victòries per al tenista espanyol. Això sí, ahir va patir contra l'estatunidenc Taylor Fritz. Triomf en 3 sets, en remuntada inclosa, a un duel que s'ha allargat gairebé fins les 3 hores. Alcaraz ja té un peu i mig a la semifinal de la Copa dels Mestres i si guanya el seu següent partit contra Musetti, s'assegura el número 1 del món fins a final d'any.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem una pausa i tornem amb cultura.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Javier Sierra recupera 12 anys més tard una de les figures imprescindibles del seu univers que mescla art i misteri, el Mestre del Prado. Ho fa amb la seva darrera novel·la, El Pla Mestre, una història que assegura dona als lectors les eines per poder interpretar com toca grans obres mestres de la història de l'art. Sierra ha inclòs Palma. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
En la gira de presentació del llibre serà demà capvespre a les 7 a l'Auditori de la Seu de l'11 de Palma.
Sí, Sierra ha publicat una quarantena de països, és l'únic autor espanyol en el top 10 de més venuts als Estats Units i són milers de seguidors d'aquest periodista de formació i escriptor de vocació que ha fet del misteri al voltant de l'art el seu segell propi inconfusible. És un estil que tornem a trobar en aquest El Pla Mestre, publicat per Planeta i per Edicions Columna, i que segueix oferint al lector qualque cosa més que entreteniment. Javier Sierra.
A raíz de la lectura del Plan Maestro o del Maestro del Prado o de ambos libros, el lector finalmente tiene la posibilidad de leer por sí mismo algunos de estos códigos en grandes obras maestras de la pintura.
Recuperar la visió neta d'un infant, la del nin que veu, per exemple, rostres als nígols, és el repte de Sierra en aquest nou treball. Canviar la visió no només en els grans museus, sinó també en espais manco habituals.
Que incluso puedan acercarse a cuevas rupestres de hace miles de años y descubrir que ya nuestros remotísimos antepasados jugaban con la mirada y con la visión animista, mágica, para entender el arte como algo vivo, no como algo inerte o estético solamente, sino como algo profundamente vivo y conectado con nuestra alma.
Art a les coves, art als Uffizi o a la Casa Azul de Frida Kahlo o al Louvre, i esclar, no hem pogut evitar demanar-li sobre el gran robatori de fa unes setmanes, i ha estat fer-ho i el seu instint creatiu s'ha posat en marxa.
Me dan a entender en esta cabeza de novelista que tengo que quizá el encargo para saquearlos vino de alguien que ambicionaba esos objetos de poder. No es extraño, hay gente que colecciona en la alta sociedad de todo el planeta objetos de estas características, y quizá ahí es donde la policía próximamente va a tener que enfocar su lupa para encontrar al comisionador de este asalto al Museo del Louvre.
Com dèiem, la presentació del Pla Mestre serà demà a les 7 del capvespre a l'Auditori de l'11 de Palma, al carrer de Manacor.
És una de les figures més reconeixibles, més populars de la televisió, una imprescindible de programes com El Intermedio o Zapeando, i dissabte durà el seu monòleg Por qué no te calles al Trull Teatre de Palma com a part del festival Fes Jajà. Parlam de Dani Mateo, que ha passat aquest matí pels micròfons del dia.
Sí, ho ha fet per reclamar el dret a l'humor en aquesta societat nostra on tot sembla anar tan malament.
Todos los días, desde los medios de comunicación, yo el primero, y mira, un caso de corrupción, y mira aquí una guerra en no sé dónde, y el precio de los pisos y tal, la gente está en casa, no puede más. Y entonces yo vengo a recordar que la vida también es disfrutar. La vida también es disfrutar. Y claro, esto igual no les viene bien a mucha gente, y por eso sea, ¿por qué no te callas? Pues no me callo.
Encara queden entrades per aquest espectacle de dissabte al Fes Jajà.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 12 de novembre. Els ciutadans de les Balears pagaran enguany entre un 15 i un 20% més per volar a la península durant les festes de Nadal. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Avions amb sobreocupació i una altíssima demanda han fet que les connexions per festes amb la península s'hagin encarit. Madrid i Barcelona són els aeroports més demanats, però amb tarifes més barates perquè tenen més connexions amb les illes. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
Hi ha moltíssima mobilitat de dins Europa i les companyies volen treure rèdit en aquesta mobilitat intentant optimitzar els recursos que tenen, que en aquest cas és posar els seients de l'avió en el preu més car possible fins que la demanda ho suporti.
Els titulars de la jornada passen per la crisi migratòria amb l'arribada de més de 200 persones en manco de 24 hores.
Els migrants, tots en aparent bon estat de salut, han arribat en 8 barques precàries, la majoria les pitiuses. Un d'ells ha quedat detingut com a sospitós de ser un dels patrons de la barca on viatjava. A la resta els duen a l'envelat del port d'Eivissa, on han quedat sota la custòdia per la Policia Nacional.
Encara a les pitiuses, la Guàrdia Civil investigarà la troballa d'una vintena de restes òssies animals a Formentera.
Han estat descobertes recentment per un agent de medi ambient dins la zona del Cap de Barberia. Després d'una primera inspecció, els serveis veterinaris s'han pogut constatar que es tractaria majoritàriament d'ossos de cans en estat de descomposició que haurien estat dipositats dins una cavitat rocosa fa diversos anys.
I Agricultura avisa al sector avícola dels efectes traumàtics, diu, de la gripe aviària si arriba a l'arxipèlag.
El risc és real i tindria conseqüències devastadores, diu, per als 28 productors comercials d'ous i carn de pollastre que hi ha a les Balears, on per ara, això sí, s'ha esquivat el confinament per aquesta malaltia. De les restriccions se salva també el Dijous Bo, ja que a la fira que es durà a terme demà només es posen animals provenients dels municipis de Mallorca que no estan afectats per aquest confinament. Ho explica Fernando Fernández, director general d'Agricultura i Ramaderia.
¿Vale? Entonces el productor de cualquier especie tiene que hacer una guía de movimiento y esa guía tiene que estar autorizada por un veterinario oficial. Por lo tanto, no puede haber alguien que lleve gallinas o palomas o pavos a Inca sin que nosotros lo sepamos.
Dia clau per Álvaro García Ortiz. Per primera vegada, un fiscal general declara com a acusat.
Ho farà d'aquí una hora, a les 4, acusat de revelació de secrets per la filtració d'un correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en què admetria frau fiscal. García Ortiz sempre ha negat els fets. Abans de la seva declaració, els agents de la Guàrdia Civil han apuntat directament al fiscal general com a màxim sospitós d'aquesta filtració. És un moment de l'interrogatori de la fiscal a un d'aquests investigadors.
No hay nada que haya sido filtrado de manera textual que no haya sido conocido previamente por la Fiscalía General del Estado. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado.
Sí, todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más.
El Ministeri d'Hisenda ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera per presentar a les comunitats el sostre de despesa i la senda d'estabilitat. És la passa prèvia per la presentació dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que